teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Avui ens hem despertat amb una bona notícia. El Mobile World Congress es queda a Catalunya fins al 2030. Ja no caldrà centrar-nos a preguntar això a les rodes de premsa de cada edició i podrem preguntar sobre les tendències tecnològiques, que a mi m'interessa molt més. Bé, he de ser sincera, després de tants dies de relax, em costa una mica avui arrencar, una mica com tots. Sort que tinc un ajudant chatbot que sap de què anirà avui el pop-up, que treballin les màquines. Va, hola, Enric.
Hola, Mariola. Veig que avui tenim molts fronts oberts, com gairebé sempre. Però ens fixarem en tres coses. Comencem la Setmana de l'Orgull a Catalunya Ràdio. Estem fent un recull de sèries i pel·lícules. Visibilitzarem el sector del videojoc a Catalunya. I el tercer front obert te'l deixo per tu. Portes dos dies analitzant el fenomen massiu de dissabte.
Doncs sí, tota la raó, Enric. L'esdeveniment organitzat a Badalona per l'Ibai va ser un exitàs de públic dins i fora de les plataformes realment. Estan canviant un munt de coses i ens agrada analitzar-les. És evident que d'Ibai només n'hi ha un i que va aconseguir reunir en un mateix lloc grans comunicadors que estan entretenint les noves generacions. Tinc dubtes sobre si la boxa era el millor esport a fer. No hem d'oblidar, però, que Catalunya té una gran tradició en aquest esport. Moltes coses a parlar en el capítol de comunicació. El nostre estimat Martí Mira, Esporcito va guanyar, està pujant un munt de fotos èpiques i abans de la vetllada havia penjat un vídeo de preparació també molt emocionant. Es va forçar moltíssim per aquest esdeveniment. A les xarxes deien que perdria i va aconseguir creure molt en ell. Era un espectacle, de fet, global mundial, perquè era Twitch per tot el món. Twitch obert a tots els països. Us estem preguntant precisament a la consulta de dos quarts a què atribueixes l'èxit de la gran vetllada d'Ibai. El dijous que ve ho analitzarem tot amb lupa, però per anar fent boca, el nostre especialista en rock Massaguer ens n'ha fet un avançament.
Hola, Mariola, què tal? La vetllada de l'Ibai va ser un èxit absolut. Si parlem de números, dijous parlarem d'altres coses, aprofundirem una mica més per parlar del format, coses que potser són millorables, anàlisi que en podem extraure, però si parlem estrictament de números, va ser un èxit rotund. Abans de començar l'emissió, o sigui, quan només hi havia un compte enrere, ja quasi hi havia un milió d'espectadors, abans de començar els combats ja es va superar el rècord del The Gref, que ja era un rècord increïble de 2,4 milions de dispositius concurrents mirant-ho, i el màxim que van ser 3,4, doncs és un rècord absolutament històric a tot el món, és un rècord mundial. De fet, la mitjana de tot l'esdeveniment, que van ser 5 hores, ja és tant com l'anterior rècord en el moment màxim. Per tant, tu imagina't, doncs, que la mitjana d'un programa de televisió fos tant com el rècord del minut d'or de la història, no? És una autèntica barbaritat, va ser un èxit absolut. I responent a la pregunta de la consulta de dos quarts, jo crec que l'Ibai és la clau, és a dir, si això ho hagués fet qualsevol altre creador de contingut amb els mateixos mitjans, no hagués tingut la mateixa repercussió. Evidentment, doncs hi ha el morbo, hi ha en famosos, hi ha la producció, hi ha molts altres factors. Però el factor diferencial, el que fa que això hagi arribat fins aquí, per mi, sense cap tipus de dubte, és l'Ibai. Dijous en parlem més en calma, més en profunditat, perquè hi ha molts temes que tractar, però quedem-nos amb aquesta idea. És un èxit absolut en quant a números i per mi la responsabilitat és de l'Ibai.
Bé, a veure què dieu vosaltres a la consulta de dos quarts. Us posem quatre opcions. Si creieu que l'èxit és d'Ibai, el fet que hi hagués molts famosos i molta gent popular allà en aquesta vetllada, la boxa com a esport o també la plataforma i Twitch, serien aquestes quatre opcions. Podeu anar responent. Avui un programa ple d'expertesa, aquests són els noms propis: Mariola Cubells, David Ávila, Roc Massaguer i Albert García. Anem per feina.
Locomia, Mar Ibiza, Locomia, Sol Ibiza, Locomia, Marcha.
aquest 2022 fa 50 anys de l'emoji, d'aquella cara groga, de l'àcid, i jo pensava, ara es posa de moda portar samarretes amb l'àcid, no? I si us imagineu que la cançó de l'estiu del 2022 és el Locomia? Bé, la docusèrie que acaba d'estrenar Movistar Plus explica la història del grup Locomia, des dels seus inicis a la discoteca Q d'Eivissa fins a la seva carrera discogràfica internacional gràcies al productor José Luis Gil, el mateix que va descobrir Enrique i Ana. Com s'explica la sèrie, va ser el propi productor qui va posar la veu al primer èxit de la banda. Això és Locomia, 1989. Ai, quina nostàlgia que tinc. Anem cap a València.
Mariola Cubells. La tele que es mira a les xarxes.
Hola, Mariola, com estàs?
Hola, què tal? Bueno, et recomane el docu, eh?
No, ja l'he vist, ja l'he vist.
Ah, ja l'has vist?
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
I és curiós, perquè estem a la Setmana de l'Orgull, i la gent que no l'ha vist, no anem a fer spoiler, però que sàpiga que una de les coses que els demanaven per contracte en aquells anys a Locomia és no fer, diguem, apologia, no contar públicament la seva identitat sexual. Imagina tu lo difícil que era això amb un grup com ICE tan marcadament homosexual, clar.
No, brutal.
I a mi això em fa gràcia que siga, diguem, tu veus el documental, veus això i veus ara el panorama audiovisual, ostres, i dius, bueno, hem avançat alguna cosa. No
sí.
Molt,
I
molt,
a mi el que m'ha sorprès d'aquest documental és que es parla claríssim. O sigui, sí, hi ha uns mil tasques per minut. O sigui, tothom allà... És una esbatossada, aquesta...
Jo vaig estar a la festa de presentació l'altre dia, he de dir-te, a la Joy Slava, que era el lloc mític del grup, i ahí estava tot el món. Bueno, estaven, per supost, anava a dir disfressats, però no, vestits de Locomia, clar. Y li vaig preguntar a Jorge Laplace, que és el director del docu, que és un documentalista que ha fet altres coses, com per exemple Los 100 días con la Tata, el documental este que ha guanyat més premis,
de Miguel Ángel Muñoz.
Llavors, jo li preguntava, no? Li digo, anem a veure com has aconseguit que 30 anys després volgueren parlar tan a corazón.
Clar, no, són sincers.
De coses tan, sí, no, i de coses tan complicades,
conflictes,
tan polèmiques,
sí,
i demés. I em deia que és que ells tenien moltíssimes ganes de... que s'havia fet alguna cosa, algun intent, però no trobaven que era el moment, no? I que ells tenien moltes ganes de parlar de lo que per a ells va ser el moment més important de la seva vida, eh?
Home, jo vaig anar a un casament, que ara els casaments donen ventalls, com que fa tanta calor, arribes a un casament i el primer que et dones és un ventall, i els veteranets què fem quan ens donen un ventall? O sigui, només falta que el dijo que hi posi Locomia i ja està, ja tenim el casament i
bueno,
ja tot.
Jo te dic que en la festa entràvem i lo primer que ens donaven era un ventall.
Clar.
Has de tallar-te, no? Per
mira,
no...
ha anat bé deixar passar un temps, però ara ja tocava. Jo crec que tornaran a triomfar ara. Escolta, avui
No, perquè no se torna.
Hi ha algú que té tantes ganes de parlar fent sí, no. Avui amb la Mariola Cubells volem conèixer quins continguts audiovisuals vetllen pels drets LGTBIQ+, i per tant afegim a la conversa una altra persona.
David Ávila, periodista, director i realitzador del podcast Ja m'entens.
Hola, David, tu has vist Locomia?
I tant que l'he vist, i m'ha encantat, m'ho vaig passar també. Deixa'm dir un petit spoiler, allò era jornada de portes obertes, directament, vull dir que...
Sí. És veritat. Escolta, no sé si ja tens... mira, m'apuntaves que dius, avui...
Em fa molta il·lusió.
Faré nostàlgia, no Locomia, sinó Marioles, no, dius?
Sí, no, perquè ara farem vosaltres dues allò que li fan al Buenafuente. Et segueixo des de la Cosa Nostra o des de...
Sí.
Amb vosaltres dues, Marioles, jo us escoltava quan anava a la carrera amb el cotxe...
A Ràdio 4.
A Ràdio 4, totes dues, sí.
Això fa 15 anys.
Jo vaig fer un treball d'un llibre de la Mariola. Vull dir... Sí.
El primer que va fer, potser, no?
Això significa que tenim una edat, Mariola Linares, però molt bé, perquè gent estupenda com
i nosaltres més benvinguts que els Locomia.
Exactament.
I em deixes dir una cosa, que amb la Mariola Cubells ens vam trobar fa un parell d'estius amb el festival que feia el Buenafuente a Sant Feliu
de Guíxols.
I te'n recordes que et vaig dir? Diu, Mariola, perdona'm, perquè aquest any vinc de treballar amb un programa infame com a guionista I em vas dir, no, m'interessa molt.
I tant que m'interessava molt.
Què vols
dir? Conta-li-ho a la Mariola.
Jo vaig estar treballant amb un dels programes que ha tingut pitjors crítiques de la televisió espanyola. Vull dir que dona, vaja...
Això però no, sí vols donaria... dir, no vols dir quin és?
Ah, sí, era sí. Hora punta, era això.
Vull dir el que, de
però...
Javier Cárdenas?
Vull dir que... O sigui, entendre aquells whatsapps a les 9 del matí de ¿por qué mi programa de ràdio funciona y el de tele no? ¿Alguien tiene un problema y no soy yo?
Oi, m'hagués agradat tenir estar en aquest grup de WhatsApp de Cárdenas, eh?
Però, no, però era tot... Donaria per un altre documental, també.
Sí, va ser molt divertit, perquè me va dir aixina, com passant per damunt, i clar, Mariola, jo li vaig dir, perdona, explica'm. Això m'ho has de contar.
El que he fet jo ara, mira. Tant,
hombre, claro.
Tinc anècdotes per parar un carro.
No, però ara fas un programa estupendo en Catalunya Ràdio, ja
m'he tret l'espineta.
Mira, ja m'entens, és el podcast que necessitàvem, no? Perquè, a més a més, aquesta setmana l'orgull, nosaltres que parlem de continguts audiovisuals amb la Mariola Cubells, dic, mira, doncs anem a fer tertúlia i anem a fer brillar les sèries que vetllen, no?, pels drets, i més tens un munt d'anècdotes tu, David, i a més els podcasts n'has parlat un munt de sèries, i aquests especialistes en això,
sí,
n'has
sí.
parlat, no? Llavors, jo li he demanat a la Mariola Cubells que fes com una llisteta, i molts d'elles coincidiu.
Em deixes posar-li amb un aprieto a la Mariola?
Ui, un compromís, va, perquè...
Va. Mariola, que no saps quina sèrie espanyola va posar com a protagonista amb un personatge gay, la primera. Quina sèrie va ser?
Salir de clase.
No.
¿Cómo que no?
No. Era Tío Willy amb Andrés Pajares.
Ah, però no.
Ui,
El protagonista...
No.
Sí, sí, sí.
No estava fora de l'armari. No estava fora de l'armari. Molt important, això.
Doncs
perdona.
El Marc
era
que vaig...
un mariquita, però no un gay.
Ah, deien mariquita.
Bueno, això...
Claro. No, és que era un personatge absolutament amanerat, estereotipat, hiperbòlic, però en cap moment estava fora de l'armari. David, no sé si te'n recordes d'això.
Bueno, jo era molt petit, és que vaig haver de fer el marc teòric per la carrera, i la primera sèrie que anunciaven que era amb un personatge... Gay,
no declaradament gay.
Clar, era, però no estava declarat. O sigui,
exactament, avant, perquè clar, en aquell moment, és a dir, el públic, evidentment, tenia el còdic de este personatge és gay,
clar,
però
clar.
Ell no tenia relacions.
Està bé aquest matís, és important.
Si és que... I després, clar, sí, digues.
Sí, no, anem avançant, perquè és que clar, tinc una llista brutal. Tu apuntaves, Mariola Cubells, a banda de la... Ara anirem a les sèries i a les ficcions, però tu també em deies, home, és molt important, hi ha una cosa audiovisual molt interessant, que és el pas a l'entreteniment en programes com Drag Race o Una Navidad con Samantha Hudson. Tu volies destacar també això, no? Aquests programes que han vetllat pels drets, no?
Doncs sí, perquè mira, la ficció és de veres que ha estat plena de continguts trans, gais, no binaris, queer, amb històries que algunes més ambicioses, algunes més amables, però el pas este a l'entreteniment és una altra dimensió, perquè l'entreteniment arriba d'una altra manera i normalitza molt més, fins i tot, perquè són personatges de veres, és a dir, ja no és... I a més és un món que està a una tele generalista, en este cas com la plataforma 3Player, que no seria, diguem, on està el públic cautiu d'este tipus de programes, i llavors a mi això em sembla molt, molt interessant i molt pertinent, perquè tu te trobes amb moltíssima gent que mai de la vida havia vist este tipus de persones del col·lectiu en un programa amable, clar, sense tot... estar ridiculitzats, sense estar estereotipats, no?
Jo fins i tot m'atreviria a expandir-ho en programes com First Dates o fins i tot en trames com les de Sálvame, en les quals arribes a un públic majoritàriament, no ens enganyem...
Eufòria TV3.
Sí,
però... Eufòria
TV3, exacte. En el cas, per exemple, de Sálvame, que és un públic en què molta gent és mestresses de casa... Uh-huh. També arribes a quotidianitzar uns temes que si no els normalitzes, aquest tipus de públic no ho veu.
Amb naturalitat, sí.
I arribar a Eufòria també és molt important, perquè, clar, es diu, Eufòria ha agradat molt a la gent jove, però jo també crec que també ha agradat molt la gent petita, i això també ha fet que puguin tenir uns referents. I és molt important que els nens petits, els adolescents, tinguin uns referents en els quals sentir-se identificats.
O aquest cap de setmana ha estat tendència Samantha Hudson, perquè sempre que ve, aquí també va passar, quan va venir la vam entrevistar, no?, que genera es fa escoltar, és una persona molt comunicativa, no? Es fa escoltar, encara que algunes coses potser hi ha gent que igual no pot estar d'acord, però en canvi es fa escoltar, no? La figura de Samantha Hudson a nivell audiovisual també creieu que ha impactat i és important, David?
Jo crec que sí. A més, jo crec que una cosa, que la televisió l'ha volgut tornar-la com
una... Anar de friqui, sí.
I en aquest cas el que ha fet ella amb el seu discurs és tombar per terra tots aquests arguments de... aquest nou fric. I en aquest cas el seu discurs és molt sòlid i és que a més és molt necessari que arribi a tot tipus de públics i arribi en tot tipus de formats. Ja et dic, ell ha anat a programes com la Sálvame Fashion Week i a d'altres programes i crec que és molt important que
pugui... I tu,
pugui...
Mariola, què en penses d'això, de Samantha Hudson?
Jo, a més, el diumenge vaig estrenar el programa d'estiu, perdona que sí, té una altra...
No, t'he vist una foto, amb ella,
bueno,
per això.
Bueno, amb Samantha, que era la Sèries i la Vida, i estava ella i Eduardo Rubiño, i ella ens va deixar peroratas memorables en el programa sobre este tema, i em va dir una cosa interessant, perquè jo li vaig preguntar si considerava que, bueno, que està bé, no?, que l'audiovisual fer això, es fixar en això, i ella em va preguntar... ¿Pero es el audiovisual el que se empeña en reflectir la vida LGTBI o ya esa vida es tan arrolladora que el audiovisual no teme remei que reflectirla? Y es deberes, es decir, porque arriba un momento en que, claro, ¿qué es avance, no? El fenómeno, vull dir, la absoluta normalización, uh-huh, la absoluta naturalidad en la que afortunadamente vivimos encara este món del LGTBI... és imprescindible que la tele, que l'audiovisual ho recull. No? Entonces, el cas de Samantha, a més, té raó, David, uh-huh, ella no... És a dir, per molt que la tele vulga ridiculitzar-la o l'audiovisual vulga estereotipar-la, és impossible.
No ho aconsegueixen, té molt discurs.
Perquè té un cap impressionant.
I és molt intel·ligent.
Té un cap impressionant. Uh-huh. Sí.
Va, anem a la ficció, anem amb una de les sèries que ha impactat a Netflix, Herstopped.
Hay un chico ahí, esperándote.
Sí, vale.
Es el que no sabe si es novio o el hetero que te gusta.
I speak in gray to match the shade on the inside of my brain. I decay when my tongue touches the edges.
Bé, crec que tu, David Ávila, un podcast, un dels capítols el vas dedicar a aquestes Herstoppers, no es diu?
Era els nostres referents en ficció, perquè nosaltres també n'hem tingut de sèries en les quals parlàvem de les nostres històries, des de les de l'hoquei o fins i tot, en el meu cas, el meu Herstopper era Poblenou, uh-huh, un senyor d'uns 30 anys en els quals s'enamorava d'un altre home i tal. Clar, era l'únic referent que teníem en aquella època. Jo ara penso, ostres, m'hagués encantat créixer mirant una sèrie com Herstopper.
Però què és un Herstopper? O sigui, la gent que no hagi vist aquesta sèrie...
Seria com quan el cor et fa com un batec fort, no? Una mica, o com que se't para. Sí.
No, i a més, és una sèrie amable, que és una sèrie, de més, una cosa molt interessant també, que estos dies ho parlava amb gent de l'audiovisual, que és una sèrie amb final feliç, no? És a dir, perquè habitualment també les sèries aquestes conten molts conflictes i molt patiment... I
de la tortura
de la tortura de ser gay, no? Llavors, esta sèrie, no? I mira, allò que tu deies de que quan eres xicotet la veies, l'altre dia Eduardo Rubiño, el diputat de Más Madrid, em deia que va fer una perorata amb el Congrés dedicat a la ultradereta, i ell deia que els i deia, vostès no van entendre per què passa que estrenen una sèrie com esta i el comentari que més repetís entre moltes persones LGTBI és quina pena que jo no vaig poder viure una adolescència com la que conta esta sèrie, no? Què va passar a la meva adolescència, a la meva infància com per a que enfurtaren una cosa, uh-huh, tan senzilla com el que conta la sèrie, no? Llavors, això a mi em pareix que reflectís perfectament el que estem parlant de la importància de que l'audiovisual compte este tipus.
Clar, i en canvi a la contra ja ets així, no? HBO, que és aquesta sèrie britànica commovedora, a mi em va encantar. Dels dos anys del començament de la sèrie dels 80 és duríssima. És duríssima, però hi veus, sí, reflexeix.
Juga amb aquesta dualitat, que té un punt dolç, però a mesura que van passant els capítols, aquest punt dolç es va tornant fredor, en el qual vas veient tota la resolució de la sida, en aquest cas. I és molt interessant que també hi hagin aquests episodis, aquestes fotografies històriques del que va ser... una malaltia que va afectar als anys 90 i que ara, per sort, està controlada i que la gent que contrau el virus del VIH ja no és una sentència de mort. I també està molt bé que tinguin aquest referent, també.
No, i a més, Mariola, és curiós, David, perquè parlàvem també d'esta sèrie i que, clar, sembla que és manit, no?, l'argument este de criminalitzar i de més, pues mira, ara fa no res, 2 mesos, que es va tornar a intentar esta història amb la...
amb el virus de la...
Amb el virus de
la varola del mico.
De la varola del mico, no? Llavors, estes sèries estan ahí per a que puguem reflexionar sobre això. És del mateix creador que Queer as Folk, que per a mi també va ser pionera en el seu moment i em pareix una sèrie definitiva, que ja és del 99.
Diuen que torna, Queer as Folk.
Ai, m'encantaria.
Amb una nova versió, amb nous actors i tot plegat.
M'encantaria.
D'internacional també normalitzar coses que passen, també Eufòria, no? Amb PH, en aquest cas, també, a banda de que jo sempre dic, no?, que és el look de tota la publicitat actual més moderna, ve d'Eufòria, amb Zendaya al capdavant.
Totalment.
A banda d'això, parla de coses dures, no?
Jo, en aquest cas, sóc més reticent, amb Eufòria. Em va agradar, però...
En el tema este, o sí, en general?
Sí, jo crec que es fa com una... com un enaltiment de les drogues i que triga molt a explicar la caiguda als inferns, que crec que també s'ha d'anar molt en compte amb els missatges que...
Però potser en el cas que estem parlant de la Setmana de l'Orgull sí que és que hi ha una noia, no? Bueno, no?
Que consumeix i...
No de les drogues. En el tema gènere.
No, això sí, això sí.
Hi ha coses que no s'havien vist abans, no, també?
I està molt bé que puguin arribar a un públic també molt jove, en aquest sentit.
No, és que eixa és la clau, David, eixa és la clau. És a dir, esta sèrie, una de les coses més interessants que té és que té un target superadolescent. I això fa que, bueno, sí, vale. I jo no crec que, a més, això ho he parlat molt amb la meva filla, que té 16 anys, i ella, jo sempre li dic, però tu veus Eufòria i pues és amb la polèmica ara de Gus Lightyear, no? Tu veus Eufòria i vols drogar-te? No! No, tu veus Eufòria i tens clar quin és el...
És que és el pitjor, perquè la Zendaya, bueno, el seu personatge, sí, està tota l'estona fatal. Al final, sí, el que estan transmetent és que les drogues són dolentes, no?
Exactament. Bueno, jo sí que rep això.
És un debat, ara que hi estem fent paral·lel.
Sí que rep això. Sí,
jo també. Bé, pel que fa a ficcions que s'han fet aquí, destacaves, Mariola Covells, tu, Maricón Perdido, no?
Hombre, Maricón Perdido, perquè va arribar en un moment, en un bon moment boníssim, conta la història està de narrar-se a si mateix, jo crec que a més lluita molt contra la nostàlgia i va arribar en un bon moment perquè l'autoficció funciona bé, és de Bob Pop, conta una història molt dura, però està contada amb molta tendresa, jo crec que ha arribat també a gent a la que, en fi, havia d'arribar, però això ha sigut tan premiada. I jo destacaria també l'edat de la ira, David. Jo no sé si tu l'has vist.
L'he vist i en tots dos els he tingut com a convidats, i fins i tot a l'Eduardo Rubiño, vull dir que hem anat coincidint.
L'edat de la ira, a més, de Nando López, que pensem que el llibre ha sigut molt exitós i la sèrie ha estat a les més vistes de
Atresplayer.
Player, perdona.
Sí, sí, sí. I en aquest cas també és una sèrie en la que parla de la diversitat sexual i en el cas del poliamor en adolescents i en gent que estudia a l'institut. I és una sèrie que ha agradat molt i que també té un llenguatge molt directe i que crec que també és molt important que també pugui arribar sobretot al missatge del tutor, que era un missatge en el qual deixava clar als seus alumnes que no permetria en cap moment que hi haguessin llenguatges homofòbics. I això també era molt important de dir, ostres, abans quan parlàveu, que bé que hagués tingut el meu Heartstopper a l'adolescència. Jo també pensava, com m'hagués agradat que la gent que em feia bullying a l'escola també haguessin vist, també haguessin tingut el seu Heartstopper perquè se n'adonessin que les coses que estaven fent potser no eren del tot correctes.
Que important és això.
Molt important.
Sí, que important és això.
I bé, sabeu, no? Estàvem parlant això del podcast. Anem a descobrir algunes de les coses que ha explicat en el podcast, que podeu recuperar quan vulgueu, el Ja m'entens de Catalunya Ràdio. Té aquesta sintonia?
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Queer as Folk, Ai, dic que això és de la sèrie Cuires Folk, perdó.
I apuntes tot el que posem. Cada dimarts a partir de les 7 de la tarda al web de Catalunya Ràdio es pot sentir això. Clar, tu, David, al teu programa les sèries tenen un lloc destacat. Suposo que també per al teu ADN, no?, que ets especialista en això. Clar, però també és una manera que és com una excusa per poder parlar de temes, no?
Clar, hi va haver un capítol per parlar de sèries, però sí, el que fem és portar gent de la cultura o especialistes en cultura perquè ens parlin de sèries, de pel·lícules, d'obres de teatre, de música, i crec que és la millor manera per apropar-nos a tot tipus de públics. A mi el que m'agradaria és que el Ja m'entens no només el seguís la comunitat LGTBI, sinó que el pogués arribar a tot tipus de públics.
Sí, esa és la gran, jo crec que esa és la gran lluita. De tota manera, jo crec que ja cada vegada aquestes ficcions o els podcasts són menys exclusius. Jo
està ajudant, sí, crec, això.
Sí, jo sí que crec que... Mira, l'altre dia parlava d'una sèrie que hi ha a Disney, que és Love, Victor, que és una sèrie super caramelo, David. Però, ostres, pues arriba a gent xicoteta, a gent que està a Disney perquè, bueno, perquè mira el seu contingut, i és una sèrie que va calant, saps? Vull dir, és un discurs, a més, molt amable, molt tal, molt no sé què, i això fa tota pedra en aquest sentit.
Totalment. Ara me n'adono que hi ha un munt de coses, no? Precisament ara fa un mes el títol del programa, del Ja m'entens, era Els nostres Hairstoppers, i tu, David, recordaves quin va ser per tu el teu primer impacte televisiu. Això passava a TV3 el 10 de febrer de 1994.
No me'n sabonis, que aquí l'artista ets tu.
Jo? Per què?
L'artista de les dentadures.
Au, no siguis burro. T'hauries de cuidar la càries aquella.
La càries? Jo ja tinc qui me la vigila, la càries.
Tu ho ves fent.
No pateixis. Estic en mans del millor dentista.
Ai, això, el petó poble nou, el tiet Xavier i l'Eugeni, no?
Sí.
Que bé, això.
Era la primera parella homosexual que es veia en una sèrie de sobretaula. T'explicaré alguns dels secrets que em va explicar en Josep Maria Benet i Jorna. És que jo vaig fer un treball a final de grau que era la visibilitat del col·lectiu LGTBI a les sèries de sobretaula. I vaig poder anar a la casa de Josep Maria Benet i Jornet, em va convidar amb una Coca-Cola, i després em va convidar a anar a la seu de Diagonal. I em va explicar com va néixer Poblenou, que es va deixar ell el guió amb un taxi i va haver de tenir la reunió amb els directius de TV3 i va haver de tornar a escriure de nou Poblenou. Però en el cas del col·lectiu LGTBI, ell el que volien fer era posar un personatge homosexual per intentar apropar una realitat a tot tipus de públics, i sobretot a les mestresses de casa, que eren el target amb el qual...
Més voluminós de la sèrie, no?
Sí. I en aquest cas el que es van trobar era que la direcció de TV3 d'aquella època els hi feia por posar un personatge gay, perquè deien que la gent no ho acceptaria. Recordem que l'any 1994 l'homosexualitat era una cosa pecaminosa, dolenta, relacionada amb el SIDA. Vull dir que era molt necessari que posessin un personatge homosexual. Què van fer? Van posar a tots els personatges homosexuals de totes les sèries, fins a arribar a la Riera. Tots eren personatges molt bons. L'amic confident, el que ajudava a tothom.
Tot bonisme, no?
Tot bonisme. I eren personatges heteronormatius. No es podia estigmatitzar el col·lectiu posant personatges amb ploma, etc. Què va passar? Que si només donaves una visió del col·lectiu, invisibilitzaves les altres. Ara, per sort, això ja no passa i es donen tot tipus de visions. I em deixes que expliqui una cosa superbreu. Tu, que t'agrada molt Com si fos ahir,
sí.
ara que hi ha un personatge trans i tot plegat, la meva tieta, que ja té, ja és gran, ja té els 69, 70 anys, em deia, però aviam, és un noi o és una noia? I dic, clar, li anaves fent la pedagogia a través del que passava a la sèrie. Vull dir que també les sèries ajuden molt a fer reflexionar a la gent gran en el qual... se'ls estan proposant tot un seguit de trames.
Arxius dels moments, perquè també en el podcast Ja m'entens recordaves la primera sortida d'armari en una sèrie de TV3 que la protagonitzava, com no, el tiet Xavier.
Digues, què et preocupa?
Doncs, per exemple, que no t'hagis casat. No seria hora de fer-ho i que portessis una vida normal.
I què vol dir normal?
El que fa tothom.
Tothom no fa el mateix. I jo el que és normal per uns no ho és gens pels altres.
Tu ja m'entens. No fer parlar la gent.
La gent parlarà igualment. Però...
Bé, no sé com veieu de quina manera hem evolucionat David i Mariola Cubells en això de les sèries, perquè ara tot això que estaves explicant, no? El Josep Maria Benet i Jornet també, no? Que és un dels que els hi vas fer l'última entrevista, no?
Sí, pel treball, ja et dic, em va convidar a casa seva i al cap de poc la seva filla va anunciar que tenia Alzheimer. Vull dir que va ser tot un luxe, perquè a més jo, com a man de la televisió, m'explicava tots els intríngulis d'això, de com va néixer Poblenou, tot el que va passar amb Vent del Pla, etc. Vull dir que jo
vaig disfrutar... Vosaltres creieu que tenim encara una assignatura pendent? Mariola Cubells, què creus que faltaria encara?
Jo diria que no, jo diria que estem bé, jo diria que no hi ha volta atrás, que els executius, per una qüestió, o bé perquè creuen que els interessa, o en fi, no, perquè, o perquè realment estan convençuts, saben que cada vegada més este tipus de normalització audiovisual, en fi, és necessària per a que connecten amb el món. És que tu no pots viure, tu no pots fer audiovisual fora del món.
Mariola, em deixes, jo sí que crec que hi ha una assignatura pendent, que és veure a més persones trans conduint programes fora d'entreteniment.
Veure bueno, però això és com veure cuerpos no normativos també de dones majors,
doncs,
que...
Sí,
no,
doncs,
clar,
també,
és
també,
que
també,
David...
No, toca, també, sí, toca
més,
veure...
Més diversitat en general.
Sí, tocaria veure una periodista trans presentant un informatiu o un programa seriós dels matins...
Sí, sense necessitat de dir és trans, és a dir, que fora una...
Clar, la naturalitat amb tot, és veritat.
Exacte.
Doncs escolta, ho deixarem aquí, però demà dimarts nou capítol del podcast, ja m'entens?
Sí.
I m'ha sorprès, no?, perquè entrevistes Gilda Love, explica'ns qui és.
Gilda Love és dels últims transformistes del barri xino de Barcelona, té 97 anys i estrena la seva primera pel·lícula aquest divendres, que es diu Cantando en las azoteas, i continua estant en actiu. Vull dir que la pots anar a veure en diversos locals d'aquests d'ambient que juguen amb el transformisme, i encara hi actua, i també ja et dic, va poder gravar una pel·lícula. El director em deia, bueno, anàvem sense guió, perquè fer-li aprendre un guió a Hilda Love era com impossible, però se li donaven unes directrius i anava fent.
Serà molt interessant, ho escoltarem. I bé,
també parlarem d'una cosa que és molt interessant, que és la primera residència LGTBI que hi ha a l'estat espanyol, és a Madrid, la fa la Fundació 26 de diciembre, i es fa, no és únicament exclusivament pel col·lectiu LGTBI, però és un dels espais segurs en els quals la gent gran, perquè ens oblidem que...
És molt interessant això també, sí,
perquè
total.
És el que anava a dir, ens n'oblidem que de persones LGTBI també hi ha la gent de la tercera edat, i no ho tenen gens fàcil quan han d'anar a una residència convencional i han de topar amb persones homòfobes que no accepten la seva orientació, la seva condició.
Que necessari que és el teu podcast realment, perquè... Ostres,
moltes gràcies.
No, hi ha un munt de temes que s'han de parlar, i a poc, no així com anem aquí, no, a poc ens hem de parar, perquè ara ho hem d'obrir el meló, ja que parlem d'audiovisual, us haig de fer la consulta de dos quarts, que avui nosaltres estem preguntant: a què atribueixes l'èxit i rècord de La Gran Velada 2? A Ibai com a gran comunicador, a l'efecte Twitch i les noves plataformes, a la boxa com a esport, o la presència de cantants i creadors populars. David, què diries tu?
Jo estic amb el rock, amb Ibai, perquè si jo m'hagués posat a tenir els mateixos convidats, estic segur que no hagués arribat ni a la meitat de subscriptors
o seguidors, sí. Mariola Cubells, tu què en penses, a la pregunta? Ui, no hi és? La Mariola Cubells s'ha desconnectat. Bé, ara us ho preguntem a vosaltres. A què atribueixes l'èxit i record de La Gran Vetllada d'Ibai? A Ibai, a l'efecte Twitch, a la boxa, o a la presència de cantants i creadors populars? 2 minuts i us escoltem. Catalunya Ràdio. Did a full 180. Crazy. Bé, doncs va, us ho diem. De totes les coses que pot fer una estrella mundial de la música com Dua Lipa a Barcelona, la cantant va decidir visitar l'exposició Nova Pantalla al videojoc a Catalunya, que es pot veure al Palau Robert fins al 4 de setembre.
Albert García, periodista, expert en videojocs. Un dels comissaris de Nova Pantalla al Palau Robert.
Hola, Albert.
Bon dia.
Com et vas quedar quan vas saber que Dua Lipa havia anat a veure una exposició que tu havia sigut el comissari?
Doncs de pedra, perquè recordo el moment exactament. M'acabava de llevar, estava al llit amb el mòbil. Sé que no s'ha de fer, però estava amb el mòbil. I vaig veure la notificació que havien recollit la revista Hola, que la Dua Lipa havia anat a diversos indrets,
restaurants
i un d'ells, d'aquests llocs, era l'exposició del Palau Robert. I em va semblar com molt... No calculava jo la dimensió de tot plegat. perquè em sonava la persona, però ja està.
Ah,
ja està.
Molt fort.
Ho sento
llavors
molt,
et queixes que no sabem tots els videojocs.
Lo meu és el Super Mario.
Jo em vaig picar i vaig anar el dia després. Vaig anar. Escolta, l'Albert García, a banda d'això que ens deia, ens apuntava l'Enric, també és professor d'història dels videojocs, als graus universitaris d'NTUB, i és també un dels, com dèiem, els comissaris de l'exposició. Bé, a mi em va fascinar aquesta exposició perquè no és aquell típic anem al museu, no sé, a il·lustrar-nos i que ens expliquin coses, sinó que és una experiència. Això ho heu fet expressament?
Totalment. Era una de les idees, fugir una mica de l'estètica habitual dels videojocs. Permet-me, Mariola, que també comenti que l'Expo, els altres comissaris...
Això, quins són els altres?
Són el Joan Galí i el Marc Angril. Mm. Som tres comissaris, portem... Ha sigut com un màster, quan et treus un màster que estàs un any sencer treballant en la creació de l'Expo, juntament amb l'equip de l'Isern Serra, que ha fet tota la imatge aquesta que comentarem i que destaca tant, no? La museografia, la part aquesta, i també doncs, l'estudi de León Romero, que ha fet tot el disseny gràfic, amb juntament l'equip de Palau Robert. La idea, com ara preguntaves, era fugir una mica de l'estètica dels videojocs. Fer una cosa, potser el coneixes, segur que el coneixes, un joc de mòbil que va ser molt popular, que es deia el Monument Valley. Ah, aquest videojoc té una estètica amb uns tons molt... uns colors molt... Sí. Com dir-ho? És com pastel, una mica, com...
Bueno, elegant, no?
Elegant. Sí. I té un disseny molt sofisticat i volíem aquesta estètica, colorista, però fugint, doncs, de lo retro o tot això. Perquè al final, del que va l'Expo no és de parlar ni del passat ni del futur, és del present, no? De quina és la producció de videojocs que es fa a Catalunya avui dia, l'any 2022, i sobretot posar a relleu la feina de les creadores, dels creadors de videojocs i a casa
home,
nostra.
La veritat és que és molt elegant i en qualsevol moment dius, ai, jo vull tenir una imatge meva aquí dins, no? Per exemple, l'entrada era espectacular, amb una mena de tub ple de neons. No sé a qui se li va acudir això, però és com un passadís que dius, jo vull estar aquí al mig, que sembla que siguis tu dins d'un videojoc, no?
Sí, la idea és entrar. La idea és entrar dins el videojoc.
És una entrada preciosa.
Sí, a vegades amb pocs recursos, però ben posats, no? I aquí és el mèrit de l'equip de museografia.
És minimalista, perquè és molt minimalista aquesta exposició.
Aquesta és una de les idees, que fos així com bonic en qualsevol moment i també, per què no dir-ho, molt instagramejable.
Clar, això.
Això ho tenim claríssim.
Això molt. Clar, un altre espai característic és una gran sala immersiva. No t'has de posar ulleres, no, sinó que totes les parets es veuen tot de videojocs fets a Catalunya. Jo estava amb la pell de gallina tota l'estona, no? El mític gris de Conrad Roset, que clar, jo, clar, me'l vaig comprar i he jugat i tot, però clar, després jo sóc la del dintre de gris, no? Sembla que estiguis tu allà amb aquesta música i aquella noia amb el vent, no sé. Sí. És brutal, eh?
És abocador. Sí, la sensació d'estar dintre del videojoc és el que buscàvem, posar-te dintre, sense necessitat, com bé deies, de posar-te un dispositiu de realitat virtual i cables i tal. Estar dintre de la sala, que tothom pugui ser-hi, i sobretot trencar el tòpic dels videojocs és tot només acció... No, són estètiques artístiques, especialment els fets a Catalunya.
La gris és la nostra gran fita? O sigui, gris és el videojoc que ha arribat més lluny a nivell de Catalunya? O també, per exemple, els Invisimals, no?
Els Invisimals també van tenir una mica abans de gris molta potència a nivell internacional. I sí, en els darrers anys, gris seria doncs, un dels grans referents del videojoc. I en altres, Arise, per exemple, és un altre gran videojoc. I realment, la gràcia d'aquest vídeo també, que el va fer un... És interessant perquè el va fer un noi que té un canal de Twitch de videojocs en català, que va ser guardonat amb el millor canal de videojocs de Twitch en català, que és el canal d'Univers G8CO, del Gerard Cortés. I ell va fer jugar als videojocs, jugar un total de 9 videojocs capturant els moments més abocadors. Imagina't, Mariola, la feina que suposa haver de capturar... No és com capturar una pel·lícula que dius capturo l'escena aquesta. No. Sí. Has de jugar i jugar bonic. Anar lent...
A mi és el que m'agrada, a mi m'agrada això.
Per exemple, en un moment durant aquest vídeo de la sala immersiva és l'Assassin's Creed.
Sí.
Assassin's Creed és interessant perquè és un joc internacional, però una part es fa a Barcelona, a Ubisoft Barcelona, que porten 22 anys. Llavors, Assassin's Creed també és un joc bastant violent. Llavors, clar, li fots un cop d'estral amb un personatge, això, veure-ho immersivament per tots els públics, no m'agrada.
Clar, no, tira enrere.
Llavors, la idea del Gerard, que va fer el vídeo, era capturar el personatge caminant d'esquenes per diferents escenaris.
Perquè,
clar, si comencem a moure la càmera, també ens marejarem per aquí. Llavors, la idea era fer com submergir-te dins del videojoc. Llavors, cadascun dels vídeos és el Gerard intentant jugar bonic.
És molt bonic, és preciós. Quan entres a aquesta sala, que a mi vaig haver de renyar una família que es pensaven que està anar cridant i dius, a veure, és una experiència aquesta exposició, no? Sí. Pots venir allà i començar, ah, mira aquí, no sé què. O sigui, no?
Bueno, et podríem dir...
Això passa, oi, en aquesta exposició?
Vist turistes estirats pel terra, passant l'estona, en plan, bueno...
Jo m'hagués estat una estona. Mira, de fet, un dels objectius d'aquesta exposició és visibilitzar el potencial que tenim a Catalunya a nivell de videojocs. El nostre chatbot, l'Enric, porta unes quantes xifres per posar en context al món del videojoc a Catalunya.
A Catalunya hi ha 200 estudis de videojocs que donen feina a prop de 4.000 professionals. La indústria catalana representa el 51% del sector de tot l'estat. Factura 600 milions d'euros a l'any i és una de les més potents d'Europa. Prop del 50% dels catalans juguen a videojocs. Entre els menors de 20 anys, el percentatge arriba al 90%. Un 55% dels videojocs desenvolupats a Catalunya incorporen el català.
Aquesta última potser és una mica la nostra assignatura pendent, no?
Molt, molt, molt.
Del català als videojocs.
Totalment, perquè, tal com deia la dada, la meitat dels jocs produïts a Catalunya incorporen el català. Jo personalment poso en dubte aquesta dada, penso que són menys de la meitat. És qüestió d'agafar els jocs i fer el càlcul, tampoc es triga tant. I és un problema perquè a mi, com a jugador, que porto tota la vida jugant també, quan veig un en català és que m'emociona directament, perquè, perquè dius, ostres, m'agrada molt i és una llàstima que els grans èxits internacionals no estiguin, i ho veig molt complicat. Hi ha iniciatives com les de Ser Trencada, que els heu entrevistat fa poc,
sí.
I és molt interessant, i no, tant de bo, a poc a poc...
Mira, qui li interessi el tema del català i els videojocs, el 12 de juliol fem una trobada a Palau Robert, precisament, amb tota la indústria, i ens tornarem a veure... I posarem en debat i, no sé, parlarem de quin és el moment i també de possibles solucions, que potser la gràcia també és mirar cap al futur de quina manera podem fer-ho.
Sí, no lamentar-ho i buscar solucions. I, de fet, també el 8 de juliol, el divendres abans, també al Palau Robert, tothom està convidat, l'expo és gratuïta, hi ha una xerrada tota la... Bueno, hi ha una sèrie d'activitats per la tarda i serà interessant, doncs, perquè veureu doncs, gent d'Ubisoft, gent que ha fet el nou Hitman des de Barcelona, èxits internacionals, vindran el dia 8 de juliol a la tarda a parlar, i també a la Generació Digital, DICAT.
Ah, sí, l'últim dia de temporada, m'ho va dir l'altre dia l'Albert Murillo, no?
Celebració de l'últim dia de temporada i dels 20 anys en antena.
Que, clar, clar, 20 anys en antena. Tot això que estem... Tot això és de gratis, eh? Tot això que estem dient és de gratis. O sigui, Palau Robert, aquesta exposició, que us agradarà molt. A l'exposició podem veure també un vídeo a Laia Gufolov, la Laia Nerin, una jove de 27 anys que va fer el salt a Twitch durant les setmanes més dures del confinament i que està fent coses. També el Norman, no? Que
també
he parlat moltes vegades amb ell. Per tant, també destaqueu alguns dels creadors que ho fan en català.
És important la comunitat dels videojocs que li diem nosaltres, perquè aquestes persones, la Laia, en Norman, tota la gent que fa streamings de videojocs, especialment doncs, a casa nostra, en català, també formen part una mica doncs, de... Potser no són indústria, això és un debat, però formen part del fenomen.
Sí.
I també us recollim al final de l'Expo, on també podeu jugar. Que a mi, el que més m'agrada de l'Expo, de veritat, de veritat, de veritat, és quan arribeu al final i veig persones de totes les edats, famílies, nens petits, pares, tiets...
Jugant junts, no?
Jugant a jocs catalans, jugant a jocs que no són el Fortnite.
Clar, clar.
Gràcies a Déu!
molt bé.
Jugant a jocs fets aquí. Que com bé, aconseguit? Que en aquest moment és missió complida.
Sí, ja. També si hi ha so immersiu, per exemple, et pots posar uns auriculars i veure i escoltar so immersiu, hi ha un munt de coses que descobrireu. La veritat és que enhorabona per tota aquesta feina, és molt xulo. Palau Robert, podeu anar-hi, no sé, les hores que vulgueu, i esteu allà, i podeu veure això. I us hem posat aquesta música així, tranquil·la, perquè una mica és aquest l'esperit, no? D'anar, no anar amb sol trepidant de... Que la música de videojocs de vegades és fla, 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 fla. No, no, anar tranquil i viure. Albert García, moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
Per explicar-nos. Va, marxem. Ve a dir-vos que aquesta tarda seré a l'Auditori del Fòrum conduint el final dels actes del 50 aniversari de l'UPC. Per tant, des d'aquí, també 50 anys d'UPC. Moltíssimes felicitats. I nosaltres ja marxem. Demà, alerta, perquè demà farem un especial Elon Musk. Albert García, no sé si ets font de la teva devoció.
Escolto fins i tot un podcast d'Elon Musk que només parlen de l'Elon Musk.
Doncs tu ets un friqui que t'agradarà el programa de demà, perquè demà Elon Musk fa 51 anys i ens preguntem, és un visionari o és un farsant? Adéu!